Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Hola, bon dia, Ferran.
Doncs bé, bon dia, Maria. També, doncs, tot seguit saludarem de la resta de l'equip en aquest supermatí d'avui, dijous, ja 26 de febrer, moment en què també us explicarem tot el que passa a l'actualitat, però fem també un petit tastet del que tindrem en el dia d'avui pel que fa a la meteorologia.
Bon dia. Avui dijous es mantenen aquests núvols baixos i aquesta calma anticiclònica.
Doncs sí, d'aquí una estona, Isaac Vilà, ens ampliaràs tota la informació aquí al Supermatí per saber, doncs, què és el que tindrem pel que fa al temps, com dèiem avui, en aquest dijous, ja a la recta final del mes de febrer. 60 minuts que tenim per repassar l'actualitat, però avui també parlarem de Palamós, perquè s'ha anunciat que ja estan ultimant els últims detalls de la primera fase de reforma del Passeig del Mar i està previst que arribi abans de Setmana Santa. D'aquí uns minuts parlarem amb l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, i també amb altres temes, doncs, que són d'actualitat en aquell municipi. A més, com que és dijous, també repassarem totes les estrenes cinematogràfiques amb l'Ignasi Herbat. Això serà ja a la recta final del programa, però també tenim més titulars. I és que, amb tu, Maria, repassarem i ens explicaràs que el Baix Empordà és la comarca de la demarcació de Girona on més ha augmentat el preu de lloguer durant el tercer trimestre de l'any 2025.
Així ho expliquen les dades publicades per l'Institut Català del Sòl, en les quals s'analitza el preu mitjà del lloguer a les comarques i municipis d'arreu del país i la diferència entre el període d'abril, maig i juny del període de juliol, agost i setembre.
I el Parlament aprova l'augment de la taxa turística davant les crítiques del sector. Joan Coll, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Explica'ns.
L'increment de la taxa entrarà en vigor l'abril d'aquest 2026, encara que l'augment serà progressiu a les demarcacions de Girona, Tarragona i Lleida. Des del sector consideren que la mesura aprovada és una mala notícia.
Doncs bé, tot això ens omplies d'aquí uns minuts, però, Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha adjudicat recentment la instal·lació d'un sistema fotovoltaic de 35 kW a l'arxiu comarcal amb un import d'uns pràcticament 42.000 euros finançats amb els fons Next Generation.
Aquesta nova instal·lació fotovoltaica forma part d'una estratègia municipal més àmplia per avançar en l'estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2. Amb aquesta acció, l'arxiu comarcal començarà a produir la seva pròpia electricitat a partir de l'energia solar, ajudant a reduir les despeses energètiques de l'edifici.
I la Unió de Pagesos ha exigit al Departament de Territori que reprengui de manera urgent les mesures de control del coipú a les comarques gironines, en concret a l'Alt Empordà i també aquí al Baix Empordà, on aquest rosegador ha estat causant greus danys a l'agricultura.
El sindicat denuncia que des de principis de gener d'aquest any el govern català no ha implementat cap acció de captura o control, malgrat que les brigades específiques per al control del coipú van operar entre els anys 2023 i 2025.
Hem arribat ja a les 8 i 3 minuts. El ple de Palafrugell aprova la declaració del municipi com a lliure de matrimonis forçats amb el suport de tots els grups municipals, excepte l'abstenció de Vox. La moció reconeix la pràctica com una greu vulneració dels drets humans i reforça el compromís institucional en la prevenció, detecció i sensibilització contra aquesta forma de violència masclista. I també tenim altres temes com, per exemple, que Natura Begú, el projecte liderat per l'associació Biosfera, ha començat un programa integral per reforçar la conservació de la biodiversitat de l'Espai d'Interès Natural Muntanyes de Begú, Maria.
El projecte combina gestió activa, recerca científica, educació ambiental i participació ciutadana per protegir aquest entorn maritimoterrestre únic. Segons Eduard Serrano, director del projecte Natura Begú, busca passar de la diagnosi a l'acció, implicant els habitants del territori en la seva protecció activa.
I el Museu de la Pesca de Palamós completa una sèrie de reformes i millores per actualitzar i adaptar alguns dels seus espais, Joan.
Aquestes obres han permès millorar l'accessibilitat per als usuaris de cadira de rodes i optimitzar l'experiència dels visitants, ja que poden gaudir d'un museu més renovat, més modern i més sostenible.
I a més, també avui haurem de parlar de la Bisbal, perquè Cefa Ponsatí ha estat reconeguda com a bisbalenca de l'any 2025 per la seva tasca de divulgació del cinema, especialment en l'àmbit de l'animació.
La premiada ha admès que, tot i els 60 anys de trajectòria, encara continua aprenent amb els joves de les noves tendències en el món cinematogràfic. Ponsatí ha estat clau en la creació de mostres de cinema d'animació a les comarques gironines i la seva tasca educativa en aquest àmbit.
La Plataforma per la Mobilitat del Segle XXI proposa canvis en els recorreguts dels busos 30 i 60 de Palafrugell. La proposta aprofita el temps d'espera per ampliar trajectes i millorar la connexió amb Calella, Llafranc, Tamariu i el nucli urbà amb l'objectiu d'oferir un transport més eficient durant la temporada d'estiu. I Marta Castany, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El fiscal demana 14 anys i 11 mesos de presó per l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges.
El fiscal l'acusa d'un delicte d'homicidi amb abús de superioritat. L'escrit d'acusació situa l'atac a les 2:34 de la matinada, davant el restaurant Maspi.
I d'altra banda, també us ampliarem que l'Institut Català de la Salut de Girona ofereix 103 places per nous residents el 2026, amb novetats en medicina d'urgències i emergències.
L'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta incorpora les especialitats de medicina d'urgències i emergències i radiofísica hospitalària.
Doncs bé, aquests són els titulars que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí, però ara és moment de sortir de la nostra comarca perquè més enllà del Baix Empordà passen coses.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Les 8 i 6. El Parlament ha aprovat que el Consell General d'Aran deixi de ser tractat com una administració local ordinària. A partir d'ara, la llei municipal i de règim local només s'hi aplicarà en absència de regulació pròpia i sempre en respectant el règim especial aranès. La modificació s'ha aprovat amb una àmplia majoria. La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha seguit el debat des de la llotja del Parlament, on ho ha qualificat d'un acte de justícia i de pas endavant per garantir un autogovern efectiu. El nou model de finançament podria augmentar gairebé en 4 milions d'euros els recursos anuals fins a situar-los prop dels 43 milions, tot i que queda condicionat als pressupostos de la Generalitat. I a Barcelona, l'Ajuntament projecta la gran transformació urbana al voltant de la futura estació de la Sagrera. El govern municipal preveu invertir 260 milions d'euros fins al 2031. El pla inclou 11.300 nous habitatges, gairebé la meitat protegits, un parc de 36 hectàrees, que serà el més gran de la ciutat, i més de 10.000 llocs de treball vinculats a activitat econòmica, oficines i comerç. L'alcalde barceloní, Jaume Collboni, assegura que l'objectiu és garantir oportunitats i facilitar que els veïns puguin quedar-se a viure a la ciutat. I el Congrés preveu tombar aquest dijous el decret de mesures socials del govern espanyol amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reiterat que votaran no perquè, segons afirma, el text barreja l'escut social amb mesures que, a parer seu, afavoreixen les ocupacions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acusa Junts de buscar excuses i defensar que el decret protegeix famílies vulnerables en àmbits com el subministrament elèctric o l'ingrés mínim vital. L'executiu ha separat la revalorització de les pensions amb una pujada prevista del 2,7% per assegurar-ne l'aprovació. I també han conegut la mort d'Antonio Tejero, el tinent coronel que va liderar la sala al Congrés durant el cop d'estat del 23 de febrer de l'any 1981. Ara tenia 93 anys. La seva mort coincideix amb la desclassificació de nous documents sobre el 23F. Segons els experts, els papers aporten detalls però no revelacions substancials i continuen sense incloure converses clau com les del rei amb els comandaments militars aquella nit. I ara acabarem doncs amb l'actualitat internacional, perquè a França l'Assemblea Nacional ha aprovat el projecte de llei que regula l'ajuda a morir després de mesos de debat intens. El text impulsat durant el mandat del president Macron s'ha dividit en dues lleis per garantir també el reforç de les cures pal·liatives. La norma preveu que el pacient s'administri la substància letal amb clàusula de consciència per als metges i haurà de passar ara pel Senat, on els conservadors hi tenen pes determinant. I al Senegal, el govern vol endurir la repressió contra les persones homosexuals. L'executiu liderat per Ousmane Sonko ha presentat un projecte de llei que podria elevar fins a 10 anys de presó les relacions entre persones del mateix sexe i penalitzar també la defensa pública de l'homosexualitat. Organitzacions de drets humans alerten d'un augment de l'estigmatització i la violència. I amb aquest repàs de les notícies, tornem cap al Baix Empordà. Perquè hem arribat ja a les 8 i 9 minuts i ara és moment de fer un cop d'ull al temps amb l'Isaac Vila.
Avui dijous es manté aquesta dinàmica anticiclònica. Els bancs de boira alta no s'han dissipat. Ara mateix a la Balana del Baix Empordà tenim aquests núvols baixos i aquests núvols i aquestes boires més enganxades al terra fruit d'aquesta humitat de la passada nit. Ara la temperatura és, si fa no fa, semblant ahir. Tenim 8 graus i mig a Torroella de Montgrí, tenim 7 graus a la Bisbal d'Empordà, 10 a Palamós i Sant Joan, 8 a Sant Feliu, 7 graus a Calonge, En definitiva, una jornada que ha estat molt tranquil·la, una nit que ha estat molt tranquil·la i que continuarà així. Aquests bancs de boira que ahir es van arribar a obrir una mica a final de la tarda continuaran amb nosaltres. Potser a partir del migdia s'obre o s'esqueixa i podem veure una mica el sol, però en general continuarem amb aquesta jornada ben tranquil·la. Vent molt fluix, mar calmadíssima. I en general, aquests bancs de boira ens acompanyaran probablement fins demà divendres. Demà divendres probablement s'aixequin aquests bancs de boira i puguem veure el sol durant més estona. El cap de setmana continuarà sent tranquil.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà. Al tram final del programa ens amplies i ens actualitzes aquesta informació.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I ara farem una pausa publicitària i tot seguit parlarem amb l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, perquè hem conegut que ja estan ultimant els darrers detalls de la primera fase de reforma del Passeig del Mar i esperen ja tenir-les acabades abans de Setmana Santa. D'això i molt més en parlarem d'aquí uns minuts amb l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig. Però tornem tot seguit després d'aquesta pausa.
Supermatí.
Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
Atenció! Nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 055 o entra a nimbustelecom.cat.
Tens entre 45 i 60 anys, no estàs treballant i vols incrementar les teves habilitats i millorar el teu currículum per trobar una feina? Vine a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. T'oferim formacions de governanta d'hotel amb idiomes o un curs de vetlladora i monitor-monitora de menjador i transport escolar. Cursos 100% subvencionats, inscripcions obertes, reserva la teva plaça. Més informació a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols.
La mort té cita a Platja d'Aro. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró et convida un cap de setmana que t'enamorarà. Pack romàntics, menús especials, promocions, premis amb les teves compres, cites ràpides, festa flashback i love, molt de love. Del 27 de febrer a l'1 de març, enamora't a Platja d'Aro. Més info a www.adem.cat/pdainlove.
Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Pràcticament un quart de nou, moment del comentari d'opinió que avui ens porta Andreu Paneque.
Fa unes setmanes els nostres docents van sortir al carrer. Es van mobilitzar per reclamar una sèrie de mesures que permetin revertir les seves condicions laborals, però també per defensar el futur de la canalla del nostre país i també de la nostra comarca. Aquell dia, i també en els dies posteriors, han proliferat diagnòstics sobre què necessita el sector. I, curiosament, i sí, dic curiosament perquè no és habitual, el consens és força generalitzat. Falten recursos per fer de l'educació alguna cosa més que una vocació, per convertir-la en una professió amb tots els drets garantits, capaç d'oferir una educació pública i de qualitat. El problema és que en l'educació, com en tants altres serveis públics, com la sanitat o els cossos d'emergència, massa sovint es dona per fet que la vocació ho ha de sostenir tot. Massa sovint es posa per davant la voluntat dels treballadors públics de prestar el servei que la ciutadania mereix, en lloc de posar-hi allò que realment cal. Diners, polítiques públiques valentes i estables, i sobretot, temps. En un moment en què intentem ensenyar a la nostra canalla, infants i joves, que el coneixement no pot ser immediat, el que demanaria el nostre govern és que s'aturi, que escolti i que impulsi en sectors estructurals del país veritables polítiques de país, valentes, estables i a llarg termini. Si volem una educació de qualitat, fem-ho bé, fem-ho en pausa i, sobretot, fem-ho amb recursos i amb polítiques valentes.
Palamós està ultimant els darrers detalls de la primera fase de reforma del Passeig del Mar. Està previst que, abans que arribi Setmana Santa, es culminin les obres de reforma. I per parlar-nos sobre això i de l'actualitat del municipi, avui saludem l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig. Molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguda, doncs, molt bé, benvinguda doncs aquí al Supermatí. Com és l'actualitat a Palamós?
Bé, bé, aquí esperant que ja comenci a sortir el sol i poder sortir tots a gaudir del municipi.
Sentíem, no?, i ens explicàveu, no?, que ja esteu ultimant aquests darrers detalls de les obres del passeig. Què és el que queda ara?
Bé, doncs ara, d'alguna manera, encara estan acabant de posar el panot a la part aquesta central, la més emblemàtica, la que tots recordem com el passeig de Palamós de sempre, però també hi ha aquest tema de transició entre la part aquesta del mur fins a la platja, que era el sauló que havia sigut aparcament durant tants i tants anys, que doncs s'ha hagut de retirar i, per tant, estem intentant que, quan obrim tota aquesta part central, també aquesta connexió, encara que sigui provisional, perquè la segona fase encara no la podrem abordar abans de l'estiu, doncs són treballs que també s'estan fent. I per això, diguéssim, el passeig que ara hi havia al costat de la platja, doncs està tancat.
És factible poder-ho ja acabar tot abans de Setmana Santa?
Sí, sí, aquesta és la previsió que tenim, eh? El que passa que aquesta part que estem dient, aquesta transició entre el mur que devem recordar tot fins cap a la platja, doncs serà una intervenció provisional. Ara el que estem fent és treure, hi ha com un muret que separava la part de sauló amb la sorra, que està sobre dels fanals, per tant tot això va fora, i també estem retirant totes les canonades velles per aquesta zona d'aquí, i passaven totes les canonades de connexió d'aigües, i per tant, com que es va fer també una intervenció nova, estem retirant totes aquestes canonades velles. A tot això ja estarà acabat abans de Setmana Santa. El que passa, doncs, que després aquí al damunt hi va un jardí d'honor, hi van mobiliari, hi van serveis, i per tant això sí que no ho veurem abans de l'estiu. Però quedarà connectat de manera provisional, i per això doncs podrem obrir abans la Setmana Santa tot el passeig.
O sigui, com a mínim que s'hi pugui transitar.
Exacte, i podrem passar a peu, podrem anar del passeig cap a la platja, i ens faltaran doncs també altres connexions, perquè en aquesta zona, això és zona ja de costes, i per tant nosaltres aquí no hi podem fer obra. Llavors tot el que fem, per exemple, d'accessibilitat, de connexió entre les escales cap a la platja, va amb passeres, diguéssim, que es poden treure, val? I, per tant, tot això és el que no acabarem de veure encara.
Bé, en tot cas, doncs, ja ho anirem seguint, no?, tot això. Si no m'equivoco, això és la primera fase, no?, de les obres?
Exacte. Obrirem la primera fase, que és tota la part central del mur fins als edificis, que hi ha una zona que ara ja podem transitar, que és el pas que hi ha en paral·lel amb el passeig, al costat dels edificis. Aquesta vorera ja hi podem passar. I, doncs, obrirem tot això, que és la primera fase, sí.
I la segona fase en què consistirà?
Doncs és això que estàvem dient, eh? Aquesta part
és aquesta altra part, eh?
Això exacte, és aquesta part de transició. Per tant, ara semblarà com, o sigui, el passeig sempre ha sigut aquesta part de, no?, central, que diem, no?, el sauló, aquesta imatge, no?, dels arbres al voltant, tot al costat, hi ha tota la intervenció del carril bici, tot això ja ho tindrem acabat i és el que obrirem ara. Llavors, aquesta segona fase consisteix en aquesta restauració del Sauló, que va ser una ocupació de l'espai de costes, que havia sigut aparcament. Llavors, això realment és platja. Costes, doncs, ens va donar aquest marge de seguir sent aparcament fins al moment en què, doncs, ja fèiem les obres d'aquesta part central, i per tant aquí és on hem d'intervenir. Eren dos fases que podien anar sincronitzades, però faltaven també molts permisos, informes, diguéssim, de costes, i no ha sigut possible sincronitzar, diguéssim, l'execució. Per tant, com que ara els treballs ens quedarien just a sobre de l'estiu, el que hem fet és acabar la primera fase i fer com avançar aquests treballs de retirada de les coses subterrànies, el mur, que també impedeix molt que aquest pas, diguéssim, sigui còmode, posar o sigui, rascar alguna part de Sauló perquè la connexió sigui bona, que no hi hagi de calaix important entre els escalons que ja acabem d'aquesta part central i la part de Sauló, i deixar-ho així de manera provisional. I després de l'estiu, doncs, vindrà aquesta part de posar-hi els serveis, posar-hi, hi va com una tarima que ens fa un pas a la part de sota, però a més, doncs, ens suma més punts d'accessibilitat entre el passeig i la platja, i van serveis, bancs, que van il·luminats també, i per tant això és el que ara no podrem veure, que formarà part d'aquesta segona fase junt amb aquest jardí dunar, és a dir, la sorra, doncs, recuperarà el seu aspecte de fa molts i molts anys. Si mirem imatges quan abans que això fos utilitzat com a aparcament, doncs ja hi havia de manera natural la sorra i una mica de jardí dunar. Per tant, es recuperarà una mica aquest aspecte de transició quan, doncs, abordem la segona fase sencera.
Clar, parlàvem, no?, d'aquestes administracions, no?, que es volia fer en paral·lel, però finalment, doncs, no ha estat possible. El fet, doncs, que siguin diferents administracions, això també en part dificulta que hi hagi una part de costes?
Sí, clar, el fet, al final, quan les obres, quan els ajuntaments actuem, no?, sobre terreny propi, doncs, si més no, ets autònom amb tot allò que, amb les decisions que prens. En aquest cas, clar, és una situació complexa, perquè al final és un terreny que, és, per dir-ho així, és propietat de costes, que l'hem utilitzat, que el seguirem utilitzant, i per tant hi ha el criteri també de validació per part de l'administració, que al final actuem a casa seva. Llavors hi ha uns criteris també que són molt rígids, que és això que us explicava, que no s'hi pot fer res que sigui fixa. I per tant, doncs hem treballat amb aquest projecte, no?, de passeres, que per tant és com si fos una concessió, diguéssim, d'ocupació. Llavors tot això, evidentment, doncs faltava la seva validació. Evidentment, doncs, han sigut uns passos més que no han permès, doncs, fer aquesta inversió en paral·lel i arribar a l'estiu amb tot el complet. Però no passa res, perquè hem trobat la fórmula, diguéssim, de fer-ho provisional, els informes han arribat, està tot correcte, i en aquest cas, a més, doncs, estem convençuts que també hi haurà contribució econòmica de l'Estat, que, doncs, també estem gestionant.
Bé, en tot cas, doncs, això ja veurem, a mesura que avancin aquestes pròximes setmanes i aquests mesos, veurem, doncs, com queda ja també, doncs, aquest passeig, que suposo, doncs, que hi ha ganes, ja de veure-ho acabat.
Moltes ganes, clar, és que és un espai que tothom es fa seu, no només a la gent de Palamós i Sant Joan, sinó a la gent que ens visita. I, per tant, ara ja són molts mesos de veure'l tancat, però també es percep, quan passes per allà, ostres, ja agafa forma això. Ara, si veniu, veureu, doncs, que ja efectivament això que diem, que és que ja està al final, es veu, es percep. Quan ets allà a prop, realment ja té forma, ja té, doncs, l'aspecte, i per tant ja tothom té moltes ganes que desapareguin, no?, aquestes valles i poder fer, doncs, vida en aquest espai.
Doncs bé, això és un dels temes, no?, d'actualitat, diríem, a Palamós, però també l'últim ple del mes de febrer es va aprovar el nou pla local d'habitatge. Quines són les principals línies d'actuació en aquest pla i quin és l'estat de l'habitatge a Palamós?
Bé, evidentment som una zona tensionada com molts altres municipis, del nostre entorn, i per tant, diguéssim, són qüestions que s'han endreçat. L'estudi el que fa molt també és ajustar les dades a la situació actual i, per tant, fa un bon aprofundiment de quin és el nombre, no, de pisos, el nombre d'habitatges, de quin tipus són. Fa tot un treball de dades que era necessari, perquè al final, doncs, l'últim pla ja portava molt de temps, i en la situació actual també, doncs, el pla també ens ajuda a poder concórrer a diferents subvencions, no? Ara mateix, d'alguna manera, i també ho recull el pla, estem treballant amb promocions d'habitatge. En aquest cas tenim unes parcel·les que hem dedicat a règim de cessió d'ús amb una cooperativa, i dues parcel·les que estem treballant de lloguer. Aquesta és una de les prioritats destacades i que recull el pla, que són unes dinàmiques que ja havíem començat, perquè al final són processos molt i molt llargs, però que Palamós necessita poder posar habitatge públic en moviment, i són una de les coses més destacades. Per tant, una de les que ja estem treballant i seguirem treballant a fons, doncs, amb aquest instrument de planificació i de dades que reforça aquesta necessitat, sens dubte.
Perquè el regidor de la CUP, de fet, afirmava en el ple que el parc d'habitatges de Palamós és d'uns 13.000 habitatges i que un 45% aproximadament es troba desocupat. Aquesta dada és correcta?
Bé, aquí el problema del desocupat, perquè en el seu anterior, diguéssim, havíem arribat a fer una prospecció casa per casa. Llavors, quan estan desocupats, potser el veus desocupat, però igual s'ocupa pocs mesos. Llavors no és desocupat, per exemple. Sí? I això és una dificultat molt gran per als municipis, perquè tu com pots intervenir en un ús, no?, d'uns mesos l'any. Llavors, aquesta, per tant, desocupat o un ús, no?, de segona residència o de vacances, i això ho complica moltíssim. Vam fer anterior un treball amb espais desocupats, en vam identificar uns quants, i també era molt complexa per un ajuntament. Hi havia situacions d'herències molt complicades, cases tancades, o fins i tot, tot i que els ajuntaments tinguéssim el dret de tempteig i retracte, alguna d'aquestes finques tenien uns preus absolutament desorbitats. Per tant, és molt complicat intervenir en els pisos buits, però ho fem, per això ho identifiquem, diguéssim, no? I seguirem treballant. Al final, totes les eines també que venen de regulació, de regulació de la Generalitat, de l'Estat, tot això també ajuda moltíssim. La pressió que es pot, doncs, posar en un tipus de pisos o en un altre tipus de pisos també és molt important pels ajuntaments. Al final, nosaltres fem les polítiques que tenim a abast, però tot el que s'impulsa des d'altres administracions ajuda també a caminar en situacions tan complicades com aquesta que ens expliques.
Un dels altres també reptes o de temes d'actualitat a Palamós són les obres del mercat municipal. Com van aquestes obres?
Bé, anem avançant segons el previst per poder, doncs, que finalitzi l'equipament, diguéssim, a inicis d'estiu. Aquesta és la previsió que tenim i la que de moment sembla que anem mantinguent. Per tant, bé.
Pel que fa, doncs, als comerciants, a la ubicació provisional, com la tenen, no? Com ho viuen?
Bé, doncs la veritat és que està sent un equipament que està funcionant molt bé, que va ser un equipament treballat amb ells mateixos, amb la seva participació, per tant, reforçat, diguéssim, no?, amb aquest treball conjunt, amb els paradistes que, al tancar el mercat habitual, doncs, volien seguir la seva activitat, encara que fos de manera provisional. I bé, és un espai, doncs, que està funcionant molt bé, que està molt ple de clients, diguéssim, i per tant que està espuat també aquesta il·lusió per seguir amb el mercat viu. Per tant, el provisional ha funcionat molt bé, ens ha mantingut el servei, cosa que també era molt important, perquè al final un tancament de tants mesos, doncs, podia provocar després que algú es despenja, que perd l'hàbit de seguir anant al mercat i això ho hem mantingut. Per tant, estem convençuts que quan doncs, es puguin traslladar i els paradistes doncs, que acabin tinguent parada en el nou mercat, doncs funcionarà en poc temps, perquè és el que hem vist. El trasllat va ser de pocs dies i va ser obrir el provisional i ja tenir-lo en ple funcionament. Per tant, estem convençuts que pot passar el mateix amb el nou mercat.
I també ja s'han de preparar noves licitacions de cares al nou mercat?
Sí, és a dir, això ara també en paral·lel el que està passant és que estem licitant les parades del nou mercat. Val? Vam fer com una transició, aquesta provisionalitat que els ha portat el que hem anomenat el provisional, i ara hi ha aquesta licitació de les parades noves. Per tant, d'alguna manera, quan acabem l'obra, ja sabrem qui són els que han guanyat aquesta plaça del nou mercat i, per tant, després ja podran planificar quan, com es traslladen i doncs, podran executar els seus projectes, els que hagin presentat doncs, en aquest concurs.
Doncs bé, també n'estarem pendents d'això i també li volia preguntar abans d'acabar com es troba la voluntat d'ampliar la plantilla de la policia local?
Bé, el que érem fet amb la policia local, que realment estem satisfets també, és intentar cobrir-la al màxim. Que això era una qüestió que costa moltíssim perquè en el cas de les policies locals, quan tens una jubilació o una vacant, el primer any es jubila, després identifiques la plaça, és a dir, tardes moltíssim realment en poder cobrir aquesta plaça. Llavors vam idear una estratègia per, diguéssim, cobrir tots els llocs. Llavors el que passa és que a vegades quan cobrim el lloc, doncs aquella gent encara no està format del tot com per tenir totes les funcions de gent de carrera. Val? Per tant, aquesta és l'estratègia que hem fet i ara encara no hem acabat, diguéssim, de cobrir tot el que tenim. I llavors, evidentment, seguirem treballant i veient doncs, on podem reforçar. També hi ha hagut un reforç administratiu, perquè al final és el treball al carrer i després tota la tramitació, i això doncs, ja ho vam incloure també en les negociacions dels pressupostos i en els nous pressupostos. Per tant, d'alguna manera, hem fet aquest treball fins doncs, a tenir-ho tot cobert, que esperem doncs, que tingui una situació ja molt més bona al carrer, que de fet jo crec que ja s'està notant. Tenim una plantilla doncs, forta i el carrer es visualitza. Tot i així, el camí s'ha de seguir i seguirem fent doncs, les reflexions dins la disponibilitat que tinguem, òbviament, pressupostària.
I també estem parlant ara amb l'alcaldessa de Palamós. Parlàvem del passeig, parlàvem de les obres, sempre parlem de Setmana Santa, parlem de l'estiu. Per tant, Palamós, entenc que ja s'està preparant, no?, de cares a l'estiu.
Sí, sí, i tant. Ja de seguida fa un cap de setmana de sol i ja l'ambient que respira ja és un altre, efectivament. Per tant, moltes ganes doncs, d'aquesta situació que veiem que cada dia va avançant una mica, que veus que les obres van acabant, que els serveis doncs, es van posant en marxa. També tenim en desplegament tot el servei nou de neteja, que estem doncs, tinguent molt més servei al carrer i, per tant, tot plegat ens fa treure el cap, veure el sol i veure que tot camina doncs, amb moltes ganes d'estiu.
Doncs bé, Maria Puig, alcaldessa de Palamós i Sant Joan, gràcies doncs, per venir avui aquí al Supermatí. Que vagin molt bé.
A vosaltres, bon dia, gràcies.
Hem arribat ja a les 8:33.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I per tant, aquesta hora és moment també d'ampliar els titulars que us hem explicat fa uns minuts i comencem a parlar també de lloguer, perquè precisament el Baix Empordà és la comarca de la demarcació de Girona on més ha augmentat el preu del lloguer durant el tercer trimestre del 2025. Així ho expliquen les dades publicades per l'Institut Català del Sòl, en les quals s'analitza el preu mitjà de lloguer a les comarques i municipis d'arreu del país i la diferència entre els períodes d'abril, maig i juny i el període de juliol, agost i setembre. Maria Alzina.
El preu del lloguer ha posat un 4,49% al Baix Empordà durant el tercer trimestre de l'any passat, que coincideix amb els mesos més potents de la temporada estival. El lloguer mitjà mensual ha passat de costar 686 euros a 718 durant aquests mesos, registrant així el major increment a les comarques gironines per sobre de l'Alt Empordà, amb un 3,27%. El municipi Baix Empordanès, que ha patit un major augment durant aquest període, és Palafrugell, passant de 601 a 695 euros mensuals, el que representa una pujada del 15%. A continuació s'hi situen Torroella amb un increment del 9%, Calonge i Sant Antoni amb el 8% i també Calonge i Sant Antoni és el municipi amb el preu de lloguer més elevat a la comarca durant el tercer trimestre de l'any passat, amb 801 euros de mitjana. D'altra banda, Santa Cristina d'Aro és el municipi que registra una baixada de preu de lloguer més pronunciada durant els mesos de juliol, agost i setembre. Concretament, el preu mitjà ha passat de 879 a 648 euros, el que significa una disminució del 26%. A Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró el lloguer ha baixat un 12% i a Sant Feliu un 2%. La Bisbal també ha tingut una reducció d'un 1% i, de fet, és el municipi que registra el preu de lloguer més baix de les localitats incorporades en les dades de l'Incasòl, amb una mitjana de 507 euros mensuals. Barcelona continua sent la demarcació on és més car llogar un habitatge, mentre que Girona és la segona, augmentant gairebé 20 euros respecte al segon trimestre del 25. El municipi de Catalunya on el preu de lloguer és més elevat és Vilablareix, el gironès, amb 1.627 euros de mitjana.
I el Parlament aprova l'augment de la taxa turística davant les crítiques del sector. L'increment de la taxa entrarà en vigor a l'abril d'aquest 2026, encara que serà progressiu a les demarcacions de Girona, Tarragona i Lleida. Des del sector consideren que la mesura aprovada és una mala notícia, Joan.
Dia 1 d'abril d'aquest 2026 ja entrarà en vigor l'augment de la taxa turística, especialment a Barcelona, on es duplicarà. A la resta de les demarcacions catalanes també pujarà, però arribarà a duplicar-se a l'abril del 2027, quan hi haurà un segon increment. La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments de les Comarques Gironines, Esther Torrent, considera que aquest augment afectarà negativament tant el sector com també el conjunt del país.
La pujada de la taxa turística doncs, és una mala notícia pel sector i és una mala notícia també pel país, entenc jo, perquè la gran majoria de turistes, sobretot si estem parlant de comarques gironines, Costa Brava, Pirineu, són els propis catalans i són els que acabaran pagant de més aquesta taxa turística.
Per a un hotel de 5 estrelles, la taxa actualment és de 3 euros i pujarà fins als 4,50 a l'abril i fins als 6 al 2027. Per a un hotel de 4 estrelles, ara és d'un 20, a l'abril serà d'un 80 i el 2027 de 2,40. I per a un habitatge d'ús turístic, la tarifa actual és d'un euro, a l'abril pujarà fins a l'1,78 i el 2027 serà de 2,50. A més, els ajuntaments també poden afegir recàrrecs a aquesta taxa. Esther Torrent considera que és un increment excessiu i lamenta que no hi hagi hagut diàleg possible entre representants del sector i els partits polítics que han impulsat i recolzat la mesura.
Estem parlant d'uns increments realment molt, molt forts que hem d'estar molt atents si el sector i la indústria turística els pot afrontar. Crec que estem entre tots matant la gallina dels ous d'or. I a més a més, doncs, el diàleg amb els partits polítics i amb el govern ha estat nul.
La presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del grup Costa Brava Centre, Bàrbara Aller, afegeix que estan d'acord amb l'impost turístic com a concepte, però no en la manera en la qual s'ha dut a terme. A més, considera que s'ha desenvolupat i decidit l'augment de la taxa amb poca transparència.
L'impost només tindrà legitimitat si respon als problemes reals del turisme. No s'hi actua com un mecanisme recaptatori indiscriminat. No estem d'acord en les formes, no estem d'acord en la poca transparència, no estem d'acord en el retorn del que nosaltres, els responsables dels allotjaments turístics, recaptem.
El 25% de l'import de la taxa turística es destinarà a polítiques d'habitatge de la Generalitat, mentre que el 75% restant s'invertirà en el fons per al foment del turisme. Per altra banda, els ingressos provenients dels recàrrecs de cada ajuntament es destinaran en el que els consistoris decideixin.
Gràcies, Joan. I l'Ajuntament de la Bisbal ha adjudicat recentment la instal·lació d'un sistema fotovoltaic de 35 kW a l'Arxiu Comarcal. per un import, ho ha fet per pràcticament 42 milions d'euros i ho ha fet també finançat amb els fons Next Generation. Carla Saló.
Aquesta nova instal·lació fotovoltaica forma part d'una estratègia municipal més àmplia per avançar en l'estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2. Amb aquesta acció, l'Arxiu Comarcal començarà a produir la seva pròpia electricitat a partir de l'energia solar, ajudant a reduir les despeses energètiques de l'edifici. Amb aquesta nova instal·lació, la suma total de les instal·lacions fotovoltaiques, equipaments municipals ja executades o en curs, arriba a més de 93 quilowatts amb una inversió aproximada de 125.000 euros. Aquesta estratègia inclou altres equipaments com la residència geriàtrica Zoilo Feliu i el Museu Terracota, que també disposen de plaques solars que permeten una producció energètica pròpia. El sistema de plaques solars a l'Arxiu Comarcal s'instal·larà en modalitat d'autoconsum instantani col·lectiu, una opció innovadora que permet compartir l'energia generada entre diversos consums dins de l'edifici, optimitzant l'ús de l'energia en cada hora de sol. A més, aquesta iniciativa s'inscriu dins d'una estratègia de transició energètica més àmplia que ha estat recolzada per l'Ajuntament amb una moció de suport a les energies renovables aprovades a principi d'aquest any. Òscar Aparicio Pedrosa, l'alcalde de la Bisbal, ha destacat que aquesta nova instal·lació de plaques solars als equipaments municipals representa la inversió, una inversió que no surt de les arques públiques i una tonalitat menys de CO2 a l'atmosfera. A més, el regidor de Medi Ambient, Josep Maria Plaja, ha subratllat el compromís municipal per reduir la dependència dels mercats energètics mitjançant l'energia solar amb un increment significatiu de les instal·lacions fotovoltaiques a la ciutat.
I el ple de l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat la moció per declarar el municipi lliure de matrimonis forçats. És una iniciativa que s'ha treballat conjuntament amb tots els partits, excepte Vox, després d'una proposta de l'entitat Valentes i Acompanyades a Esquerra. La moció reconeix els matrimonis forçats com una greu vulneració dels drets humans i una manifestació de violència masclista que cal prevenir i erradicar. El text defensa el dret de les dones i les nenes a decidir lliurement el seu projecte de vida i rebutja qualsevol pràctica que anul·li el seu consentiment. Així ho ha justificat una membre de l'entitat Valentes i Acompanyades al final del ple.
Agraeixo molt també el fet de l'altura del manifest, no? I com heu dit també, doncs, que els drets de les dones són drets humans, que és alguna cosa que hem de tenir com molt present, i quan diguem de les dones, diguem de totes, no? De totes les que estan convivint amb nosaltres, sigui quina sigui la seva procedència. Són veïnes, són persones, i els drets han de ser per tothom igual.
L'acord en reafirma el compromís institucional amb la llibertat i la igualtat. Tot i això, Vox s'ha abstingut. La portaveu Adela García ha justificat que condemna els matrimonis forçats, però que la declaració passa per alt la dimensió cultural i religiosa que sovint acompanya aquesta pràctica. I la Unió de Pagesos ha exigit al Departament de Territori que reprengui de manera urgent les mesures de control del coipú a les comarques gironines, en concret a l'Alt i el Baix Empordà, on aquest rosegador ha estat causant greus danys a l'agricultura. El sindicat denuncia que des de principis de gener el govern català no ha implementat cap acció de captura o control, malgrat que les brigades específiques per al control del coipú van operar entre els anys 2023 i 2025. Carla.
Aquesta manca d'acció arriba després que l'any 2023, davant de les queixes de la pagesia pels danys agrícoles, el govern posés en marxa dues brigades per capturar exemplars de coipú. Fins al maig del 2025, aquestes brigades van aconseguir capturar 3.298 caipús. Tanmateix, el sindicat denuncia que quan va caducar la contractació del servei, el govern va decidir no renovar-la, aduint manca de pressupost, una decisió que Unió de Pagesos qualifica d'incomprensible. El sindicat alerta de l'augment exponencial de la població de coipú a Catalunya, una espècie invasora que es reprodueix de manera ràpida i nombrosa. Aquest augment fa que la presència del coipú sigui cada vegada més problemàtica pels conreus herbacis, com la colza i l'arròs, que són els principals aliments d'aquest rosegador. Unió de Pagesos reclama una planificació de captures constant i sostinguda per controlar les poblacions de coipú, especialment a les zones amb més densitat, i evitar que els danys agrícoles augmentin.
I Natura Begú, el projecte liderat per l'associació Biosfera, ha començat un programa integral per reforçar la conservació de la biodiversitat a l'espai interès natural de les muntanyes de Begú. El projecte combina gestió activa, recerca científica, educació ambiental i participació ciutadana per protegir aquest entorn maritimo-terrestre únic. Segons el director director del projecte, Eduardo Serrano, Natura Bagú, busca passar de la diagnosi a l'acció i implicar els habitants del territori en la seva protecció activa, Maria.
El projecte desplega 10 actuacions estratègiques, 5 en l'àmbit terrestre i 5 en el medi marí, amb una visió integrada de l'ecosistema. Entre les accions terrestres destaca l'erradicació d'espècies invasores, com l'ungla de gat, que amenaça la flora autòctona. També es realitzaran tasques de restauració d'hàbitats degradats, retirada de residus i impuls d'activitats de ciència ciutadana. En l'àmbit marí, les actuacions inclouen la retirada de plàstics i arts de pesca abandonades, el seguiment científic de les praderies de Posidònia i l'anàlisi de l'impacte del fondeig d'embarcacions. Aleix Castejón, tècnic del projecte, ha destacat la importància de la Posidònia, una planta marina clau per a la biodiversitat i la captura del carboni blau. Una de les claus de Natura Bagú és la participació ciutadana, amb l'objectiu d'arribar a més de 20.000 persones a través d'activitats de divulgació i educació ambiental. També es preveu mobilitzar centenars de voluntaris per dur a terme accions directes de conservació. Natura Bagú està finançat pel Fons del Patrimoni Natural i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració dels ajuntaments de Bagú, Palafrugell, Pals i Regencós, així com d'entitats científiques i ambientals. Amb una durada prevista de 3 anys, el projecte aspira a consolidar un model de gestió ambiental replicable en altres espais naturals de la Costa Brava i més enllà.
Gràcies, Maria, i parlem del Museu de la Pesca de Palamós, perquè completa una sèrie de reformes i millores per actualitzar i adaptar alguns dels seus espais. Les obres han permès millorar l'accessibilitat per als usuaris de cadira de rodes i optimitzar l'experiència dels visitants, que ja poden gaudir d'un museu renovat, més modern i més sostenible, Joan.
Les actuacions s'han centrat en diversos àmbits de l'equipament, començant per la substitució del mobiliari de recepció i la incorporació de taules adaptades pensades per facilitar l'atenció als visitants amb mobilitat reduïda. A més, s'ha renovat la il·luminació de l'espai d'entrada i s'ha millorat la comunicació amb els visitants amb la reubicació de les pantalles informatives de la recepció. Una altra millora destacada ha estat l'augment del nombre de lavabos, passant de 2 a 4, fet que facilitarà el servei en moments de gran afluència. També s'han instal·lat taquilles per a les motxilles i bosses, millorant així la comoditat dels usuaris durant la visita. Pel que fa a l'eficiència energètica, s'ha substituït una de les màquines de climatització com a part de l'estratègia de sostenibilitat del museu, que ja compta amb el segell Biosfer. Aprofitant també aquestes obres, s'han realitzat tasques de conservació preventiva en l'exposició permanent, garantint així la preservació dels elements patrimonials que es mostren al públic. Aquestes millores han estat possibles gràcies a una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El Museu de la Pesca ha tornat a obrir portes renovat i amb noves condicions per a una major accessibilitat i sostenibilitat, alineant-se així amb els objectius de millora contínua de l'equipament. També s'ha previst dur a terme en breu millores de l'espai del peix, una extensió del museu, on s'adaptarà l'alçada de taules per facilitar l'accés a les persones usuàries de cadira de rodes, continuant amb la línia d'accessibilitat i adaptació de les necessitats de tots els visitants.
I ara també és moment d'acabar, doncs, també amb el repàs de més notícies, ja a la recta final del bloc informatiu, perquè el fiscal demana 14 anys i 11 mesos de presó per l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges. L'acusat d'un delicte d'homicidi amb abús de superioritat. L'escrit d'acusació situa l'atac a la matinada, concretament quan passaven 4 minuts de 2:45 davant del restaurant Mas Pi. Marta Castany.
Així és, l'escrit d'acusació situa l'atac davant el restaurant Maspí, d'on 2 hores abans havien expulsat l'acusat perquè causava problemes. L'home va tornar unes 2 hores després, passades les 2 de la matinada, armat amb un matxet de grans dimensions. Des de l'exterior del local va estar exhibint l'arma a les persones que hi havia dins l'establiment mentre proferia insults i amenaces. El fiscal situa l'atac a les 2:34 de la matinada i subratlla que la investigació apunta que en un moment determinat de la conversa la víctima va sortir de l'establiment i va intentar pacíficament desarmar l'acusat i agafar-li el matxet. L'acusat, de manera sobtada, va llançar un cop de matxet a la zona superior del tòrax de la víctima, que es va clavar a la seva espatlla fins a tocar i fracturar la clavícula. L'acusat va assestar un segon cop a la víctima ràpidament, que li va impactar el coll i li va seccionar la caròtida. La víctima es va desplomar immediatament a terra semi-inconscient, perdent molta sang. Quan els serveis d'emergència es van arribar al lloc, el van traslladar immediatament a l'Hospital Trueta de Girona en estat crític i va morir cap a 6:45 de la tarda. No va poder superar les ferides i els intents de reanimació cirúrgica i les transfusions de sang no van poder salvar-li la vida. L'examen mèdic forense li van localitzar 2 grans ferides de 16 i 12,5 centímetres al coll i a l'espatlla. després de perpetrar, el sospitós va marxar del lloc i, de tornada cap a casa seva, va intentar desfer-se de l'arma del crim. Els Mossos d'Esquadra van localitzar el matxet en una jardinera, segons va transcendir en el moment dels fets.
De fet, segons el fiscal, l'acusat va atacar la víctima quan era conscient de la superioritat que li donava la possessió i l'atac amb un matxet, i també que sabia que l'home pràcticament no tenia capacitat per defensar-se, no? És el que explica el fiscal.
La víctima, veí de Bordils i de 44 anys, tenia dues filles, una d'elles menor d'edat en el moment dels fets. El fiscal l'acusa d'un delicte d'homicidi amb l'agreujant d'abús de superioritat i demana una condemna de 14 anys i 11 mesos de presó. També vol que s'estigui 10 anys en llibertat vigilada i que no es pugui acostar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb les filles i els familiars directes de la víctima. En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi les filles de la víctima amb 380.000 euros, a la mare amb 150.000, als germans amb 40.000 euros cadascun i a l'àvia amb 60.000 euros. També sol·licita que aboni 32.164 euros a l'Institut Català de la Salut per les despeses mèdiques. L'acusat, a qui els Mossos d'Esquadra van detenir cap a les 4 de la matinada del 13 d'agost del 2022, està en presó preventiva des del 15 d'agost, quan va passar a disposició judicial. El cas arribarà a judici amb jurat popular a l'Audiència de Girona.
Doncs bé, moltes gràcies també, Marta. Falten 10 minuts per les 9 del matí.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
I per tant, ara que hem arribat ja a la recta final del supermatí, és moment de saludar l'Ignasi Arbat. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, com estàs?
Doncs bé, aquí carregat de pel·lícules i sèries aquesta setmana.
Perquè és això, hem de repassar què és el que ens arriba aquests dies. Per tant, com que tenim pocs minuts, anem ja per feina. Quina és la primera recomanació que ens portes?
Doncs segurament la pel·lícula que ho petarà aquest cap de setmana, la nova proposta de terror de la saga Scream, Scream 7.
És aquí.
Flipo que estemos en este hotelito de psicópatas.
Bah. Oh! Buah, qué punky. Detecta si te mueves.
Creus que triomfarà, no?
Sí. Segur que sigui millor o pitjor aquesta setena pel·lícula, que encara no ho sabem. Segur que ho petarà aquest cap de setmana, perquè és molt esperada. De fet, totes les pel·lícules de la saga Scream sempre funcionen molt bé. Tot i que aquesta setena pel·lícula també ve ben voltada de certa polèmica, perquè en el moment de la seva producció van abandonar els directors arran d'una polèmica que va sorgir amb l'actriu Melissa Barrera, que era doncs, la protagonista de les dues pel·lícules anteriors, juntament amb Jenna Ortega, i al final, com que van acomiadar una, l'altra va plegar, van plegar els directors, aleshores va tornar
Carai,
el concepte de pel·lícula. I aleshores què van fer? Van contractar Kevin Williamson, que havia estat el guionista original de les primeres pel·lícules, quan les dirigia Wes Craven, i intentar refer aquesta història. Aleshores, com que el nou càsting doncs ja no el podien utilitzar perquè havien marxat les actrius, van decidir tirar del càsting original de Scream. Per tant, aquesta pel·lícula recupera com a protagonista a Neve Campbell, a més de també de Courtney Cox, que havia tingut algun paper secundari a les anteriors pel·lícules. I aquesta és la història des del punt de vista del personatge de Neve Campbell, la Sydney, però des de la seva filla, no? És a dir, torna a aparèixer un Ghostface, un altre assassí, que el que farà serà assetjar a la filla de la protagonista de les pel·lícules originals, no? Me recorda bastant el concepte de Halloween Nakbin, que també tirava per aquí amb Halloween i el personatge de Jamie Lee Curtis. I de moment jo no he vist encara la pel·lícula, el tràiler certament pinta interessant i li tinc ganes, perquè a mi les pel·lis d'Scream m'agraden molt i també són molt boges, vull dir, amb les seves resolucions i tal, i esperem que ho hagin fet bé i que l'entrada o tornada de Kevin Williamson a la franquícia doncs es noti per bé.
Bé, si ja arriben a la setena, déu-n'hi-do, també.
Sí, recordem, hi ha les quatre, diguéssim, originals amb Wes Craven, llavors va morir, no se'n van fer més de pel·lícules i ara, doncs, hagut una revifada de fa 4 o 5 anys amb doncs, aquestes 3 últimes que hem tingut.
I ara hem de parlar d'una segona temporada, no? De quina sèrie?
Una sèrie que us la recomano molt, que és Paradise, que la trobeu a Disney+.
6 months ago, our lives changed forever.
Aquí veiem uns ocells una mica tètrics, no? Però què és el que ens porta aquesta sèrie?
A veure, intentaré... Ho dic perquè si algú no ha vist la primera temporada, jo li recomano moltíssim perquè us ho passareu superbé, val? Però intentaré explicar la trama sense desvetllar el gir que té el primer capítol, no? Aleshores, a veure... La història comença en una comunitat, aparentment sembla als Estats Units, tenim doncs, el seu president, i això està fet des del punt de vista del que seria el cap de seguretat del president dels Estats Units, que és el personatge que l'interpreta l'Sterling K. Brown. Aleshores, ja veiem també que aquesta societat no acaba d'encaixar amb la nostra i que allà on succeeixen els fets... hi ha tota una sèrie d'individus que serien com els més selectes d'una societat, val? Què passa? Que maten el president dels Estats Units, és assassinat ja en el primer capítol, i a partir d'aquí comença la investigació d'aquest cap de seguretat, que és el Xavier Collins, i a partir d'aquí veurem i anirem descobrint secrets d'aquesta societat, aparentment normal, tot i que tothom sap que no és del tot normal, però és molt més estranya i els estan amagant moltes coses. I aleshores això és com una mena de thriller amb política pel mig, també suspens, intriga, i està molt i molt bé la sèrie. Jo la recomano, està el showrunner és el Dan Fogelman, que també doncs, és responsable d'altres sèries com es deia aquella ara, This Is Us, correcte, que també va tenir bastant èxit en el seu moment. Però això és un altre rotllo, eh?
Sí, sí, doncs bé, aquesta que ens arriba a Disney+, Plus, però també ens portes una altra sèrie, no, avui?
Una altra sèrie Apple TV que també la recomano molt, arriba demà la segona temporada de Monarch.
I què? De què tracta aquesta sèrie?
Doncs això, tornem a recuperar Kurt Russell, Wyatt Russell, Diana Sawai com a protagonistes principals. I això és el Monsterverse, aquest món, aquest univers que també s'ha creat a través del cinema amb Godzilla, King Kong, etc. El que passa que les pel·lícules són un merdot, però la sèrie és molt bona. Això és una mica curiós, que com pot ser que facin unes pel·lis tan dolentes, tot i que amb efectes especials i tal estan bé, però les pel·lis són realment molt justetes, i aquesta sèrie és collonuda. Està molt bé, perquè intenta agafar-te... O sigui, aquí els monstres apareixen poc, perquè tampoc hi ha caler, no? No hi ha pressupost perquè el monstre... I aleshores s'han de suportar amb els personatges, i els personatges estan molt ben fets, i de tant en tant es troben algun monstre o hi ha alguna història que involucra els monstres, no? Però tenim poc monstre, normalment, als capítols, una mica al principi i una mica al final. Però és que el personatge i la trama de la sèrie està molt bé. I ara anem doncs, a la segona temporada, que s'incorpora el personatge de Kong, l'Illa Calavera, que ja havíem vist en alguna de les pel·lícules, que per cert és la millor, de Kong, Illa Calavera, i moltes ganes de continuar aquesta història.
Doncs bé, i tornem cap al cine, no?
Sí, tornem cap al cine i anem per Scarlett.
Què és Scarlett?
Doncs Scarlett és un anime, el següent que ha dirigit Mamoru Soda, que és un molt bon director d'animes. Té, per, jo què sé, La xica que saltava a través del tiempo, però a mi m'agrada molt Wolf Children o El nen i la bèstia. Mirai també no està malament. Bell, que va ser la seva última, ja no em va agradar tant, però bueno, no estava malament. I aquesta Scarlett, la veritat, és que no m'ha agradat gaire.
No?
No, intenta fer com una mena com una adaptació, com ho diria, una història tipus Hamlet, no? Però que no acabes de ser això. Barreja una princesa medieval que per una determinada lluita acaba en un món oníric on hi van a parar diferents ànimes que el temps no existeix. Aleshores, empatitza o es fa amiga d'un infermer dels dies actuals, no? Que la relació que hi ha entre els dos personatges està molt bé. Però crec que la pel·lícula és... Ostres, és tot el contrari dels guions que solien tenir les pel·lícules d'Osoda. És a dir, és massa còmode, molt previsible, molt fins i tot a vegades li falta xitxa, no? Tot i que la protagonista, la veritat, està bé, recorda aquesta pel·lícula que van fer d'animació del Senyor dels Anells, dels Rohirrim, no? I crec que la relació que hi ha entre els dos personatges està molt bé, i visualment, això sí, la pel·lícula és espectacular, és un espectacle.
Bé, ja tenim ja uns darrers segons. Quina és l'última recomanació que ens portes?
Doncs Sorry Baby.
Què és aquesta Sorry Baby?
Doncs això és una pel·li molt indie independent, però també amb bon cor, sobre doncs, una noia que té un trauma, no explicaré quin és, i el descobriré a la pel·lícula i intentarà superar-lo a través d'una narració fragmentada que té la pel·lícula. És una pel·li d'aquestes que, malgrat parlar d'un trauma, té punts de bon rotllo i d'optimisme i alegria, també.
Doncs bé, també això que arriba al cinema, Ignasi Irbat, que tinguis una bona setmana i gràcies.
Perfecte, una abraçada, adeu-siau.
I anem a fer ja un darrer cop d'ull al temps, amb l'Isaac Vilà.
Poques novetats del temps. Avui dijous mantenim aquests núvols baixos, típics de l'anticicló, i amb un temps molt i molt tranquil. Ara mateix tenim una temperatura, si fa no fa, semblant a la d'ahir, entre els 7 i els 10 graus de temperatura. Al migdia tornarà a quedar fresca a causa d'aquests núvols. Demà divendres sembla que veurem més el sol.
Doncs bé, demà ens ho expliques i també estarem pendents de la previsió meteorològica ja del cap de setmana, ja també els últims dies del mes de febrer, i per donar l'entrada al mes de març. Nosaltres, però, avui sí que acabem el supermatí i tornem demà a partir de les 8 amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi molt bé, que tingueu un molt bon dijous.